res.
Adéu.
Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va escriure uns 265 llibres, sense comptar les obres del seu pseudo Ramon Llulls, que inclouen matèries tan diverses com la filosofia, Ars Magna, la ciència, l'arbre de la ciència, tractat d'astronomia, l'educació, Blanquerna, que inclou el llibre d'Amic Amat, la mística, llibre de la contemplació, la gramàtica, retòrica nova, la cavalleria, llibre de l'ordre de les cavalleries, les novel·les, Fènix o llibre de Nova, el llibre de les meravelles, també. O bé, també, per exemple, doncs, podem parlar de poesia amb el cant d'en Ramon. A més, entre molts altres temes, que ell mateix també, com a gest insòlit, a l'època, Ramon Llull no només escrivia les seves pròpies obres, sinó que les traduïa a l'àrab i al llatí. El llibre d'Amic i Amat, part del Blanquerna, és un text al·legòric místic, místic, que desenvolupa la relació entre l'amic, l'home que contempla, i l'amat, la part espiritual transcendent. Tots dos s'uneixen mitjançant l'amor, i el text està format per un seguit d'aforismes, un per un, per cada dia de l'any, tot i que no en conté exactament 365.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, novament, bona tarda. Benvinguts a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Us parla Ignasi Miranda, en nom de l'equip d'aquest espai que us acompanya cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, el Luis Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla. Avui és un dia de ressaca postelectoral. Com sabeu, a les eleccions espanyoles celebrades ahir, el Partit Popular ha guanyat i ampliat el seu avantatge sobre la segona força política. 137 diputats al Congrés, al PP, 85 al PSOE, 71 Podem, 32 Ciutadans, 9 Esquerra Republicana, 8 Convergència, 5 el Partit Nacionalista Basc, 2 Euskal Herria Bildu i 1 per a Coalició Canària. Aquests són els resultats, són els que són. Càritas reforça la seva crida, de la qual parlàvem ara fa uns dies, en 10 punts. Els ciutadans lliurement es lamenten, se n'alegren, es mostren decebuts, es mostren indignats, fins i tot de vegades pels resultats, però el poble és el que parla. I Càritas també és sensible a aquesta realitat, perquè la política és l'art del possible i Càritas defensa amb la seva tasca amorosa i sense fronteres anar més enllà. Les dues visions han de confluir en la nostra societat plural. Comencem el programa en què la diòcesi protagonista és avui la de Lleida. Ens acompanyarà Rafael Folk, voluntari del centre parroquial de Càritas Alcarràs. Ens comentarà el que són les tertúlies de la diòcesi de Lleida abans del missatge del delegat de Càritas a Lleida, Carles Sant Martín, i després el testimoni ens arribarà de Càritas Diocesana de Vic. Les notícies i l'agenda completaran el programa. Us acompanyarem fins a les 9.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Avui ens adreça aquest missatge al delegat de Càritas a la diòcesi de Lleida, Carles Sant Martín. Mossèn Carles Sant Martín, moltes gràcies. Endavant.
Si ens pregunten què és Càritas o què fa Càritas, probablement, ràpidament, doncs ens vindrà el dir doncs Càritas el que fa és ajudar, assistir, acompanyar, promocionar, lluitar per transformar la realitat. I és cert. Però ens podríem preguntar com ho fa Càritas? Ho fa sola o ho fa amb d'altres? Perquè no és el mateix ajudar, assistir, acompanyar, promocionar, lluitar per transformar la realitat sols que fent-ho amb d'altres. Per tant, em sembla que aquesta és una pregunta fonamental, perquè ens podria passar a les Càritas, com al meu entendre, passa, o pot passar, de fet, que parròquies, diòcesis, congregacions religioses, doncs, morin d'èxit. Què volem dir amb això? Doncs que, per la seva pròpia força, per les seves pròpies energies, tingui la tentació de ser autosuficients, de fer les coses sols. Quan ens passés això, doncs moriríem d'èxit, no seríem eficaços. Al meu entendre, la realitat mundial, la realitat que vivim avui, tan complexa, tan volàtil, tan difícil algunes vegades, requereix el treball conjunt. Ja no és suficient una sola mirada, ja no és suficient una sola acció. Necessitem moltes mirades, necessitem la suma de la transversalitat per poder respondre adequadament. Necessitem treballar també interdisciplinàriament. Al meu entendre, doncs, Càritas té en la seva essència, en el seu ADN, com es diu avui, el potencial treball sociocaritatiu en xarxa, en equip, en comunitat. Càritas no deixa de ser l'expressió organitzada de la caritat, de l'acció caritativa i social de l'Església. Per això, al meu entendre, és molt important aquest treball. A Lleida tenim la sort de treballar en aquesta dimensió. Així doncs, des de fa uns anys, Càritas va estar a la base de la creació del que anomenem la xarxa d'entitats sociocaritatives de la nostra diòcesi. Una xarxa formada per 17 entitats eclesials que treballem en l'àmbit de l'acompanyament i l'ajuda a les persones en situació de pobresa, de vulnerabilitat. Càritas, doncs, ha estat promocionant no fer les coses sols, sinó treballar en conjuntament. En aquesta xarxa ha tingut llum doncs, una subcomissió per mirar de treballar conjuntament amb criteris mateixos de bones pràctiques, la distribució d'aliments o el foment creant una comissió pel foment digne del treball, també per buscar feina doncs, a persones que són usuàries de les nostres entitats, o també possibilitant la relació amb altres plataformes no eclesials, però sí del tercer sector, possibilitant doncs, la creació de la comissió 3.4, que reuneix avui per avui a 74 entitats que treballen en l'àmbit sociocaritatiu de la ciutat de Lleida. També darrerament, des de fa uns mesos, responent a la pregunta o a la demanda, millor dit, que ens feia el Sant Pare d'acollida als refugiats, Càritas va decidir treballar com un mes en el que és la Comissió Diocesana d'Acollida als Refugiats. Allà Càritas suma la seva potencialitat, allí suma el que Càritas és, però també rep el que són els altres, els religiosos reunits o altres delegacions i també representants de les parròquies. Així, doncs, diríem que Càritas, al meu entendre, fa molt bé i respon a la seva essència quan no fa les coses soles, sinó que mira sempre el treball comunitari. I és que, com diuen i diem, és millor treballar amb els altres que no treballar tots sols.
Moltes gràcies, mossèn Carles Sant Martín, delegat de Càritas a la diòcesi de Lleida, pel seu comentari. Seguim endavant.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida, i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Els participants en el projecte Activa't Jove de Càritas d'Urgell, conjuntament amb alguns nois del taller Claró, també de la Seu d'Urgell, van fer de voluntaris a la Copa del Món d'Eslàlom, celebrada el cap de setmana de l'11 i 12 de juny al Parc del Segre de la capital alturgellenca. Els participants van estar molt contents i es van sentir molt realitzats. Càritas d'Urgell agraeix als organitzadors de l'esdeveniment que comptessin amb l'entitat. Va començar a Lleida Ciutat el 15 de juny la campanya d'atenció a les persones temporeres amb la posada en marxa d'un projecte integral que diferencia l'àmbit laboral i l'atenció social i humanitària amb l'objectiu que cap persona que busqui feina a la recollida de la fruita dormi al carrer. Un total de 130 voluntaris i 9 entitats, 5 d'elles diocesanes, participen aquest any en l'acollida i l'atenció a aquestes persones. L'any passat es va atendre un total de 673 persones durant la campanya de la fruita a la capital del Segrià. La Fundació Jericó és l'encarregada de l'allotjament amb unes 70 places. La campanya es preveu que finalitzi cap a finals d'agost. El 16 de juny es va celebrar al Casal Parroquial l'Assemblea Anual de Càritas Parroquial de Berga. Entre els punts destaquen la presentació dels nous projectes realitzats aquest any, Muntanyes d'Il·lusió, Més al Mes, Casal d'Estiu i col·laboració amb l'Institut en l'assignatura de servei comunitari. Els projectes van ser explicats per persones joves que els han dut a terme. Tots dos, el de Més al Mes i Casal d'Estiu, es desenvolupen juntament amb el grup parroquial Punt i Seguit. Càritas d'Urgell va participar el 16 de juny en l'Àgora Experiències del 5è Congrés del Tercer Sector, tot presentant el projecte Espai Grapats, que és de participació ciutadana. L'Àgora és un espai destinat a presentar projectes al tercer sector innovadors i amb valor afegit, amb el lema Créixer Socialment. El Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell va acollir el 17 de juny, divendres, la plantada de l'alzina en la primera trobada de voluntariat Som Càritas de Càritas a la diòcesi de Terrassa. Es va efectuar aquesta primera trobada amb inici el 16 de maig de 2015. Els serveis municipals de l'Ajuntament de Sabadell es van encarregar de la plantada de l'arbre i després els membres de la comissió organitzadora de la plec hi van abocar els sacs de terra beneïda el dia de la trobada, amb la presència del bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, i amb uns sacs aportats per les parròquies de la diòcesi de Terrassa. El projecte Padrinar un avi de Càritas Diocesana de Girona va celebrar el 17 de juny el final de curs d'enguany amb un acte especial a l'Espai Caixa de Girona. La iniciativa dins el programa Gent Gran de l'entitat vol combatre la solitud de les persones grans. Més de 70 persones, entre joves i gent gran, van participar en l'acte per celebrar la cloenda de l'edició d'enguany d'aquest projecte, acompanyats pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, i l'actriu Cristina Cervià. També us expliquem que la comunitat de la Unitat Pastoral de les Parròquies del Pilar i la Magdalena de Lleida van organitzar per al dissabte 18 de juny un berenar solidari a benefici de Càritas. El bon temps va acompanyar i van gaudir del dia amb un bon ambient de cordialitat i van participar en total 140 persones. I recordem, per acabar, que amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats, celebrat dilluns passat, dia 20, Càritas Europa va recordar a la Unió Europea en un missatge, juntament amb els seus estats membres, que existeixen solucions a l'actual crisi de solidaritat a Europa. Segons les Nacions Unides, des del 2014, almenys 10.000 persones han perdut la vida en intentar trobar refugi segur a Europa. Aquestes notícies, i també les que trobareu al Facebook de Càritas Catalunya, formen part avui del panorama de l'actualitat.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
I avui, com que la diòcesi protagonista és la de Lleida, viatgem fins a la terra ferma. Allà es fan des de l'any passat unes tertúlies. No són tertúlies com les d'una emissora de ràdio, però sí uns espais de confraternització i d'intercanvi d'experiències des de la diversitat. Càritas Diocesana de Lleida va posar en marxa aquesta iniciativa per buscar en un espai comú allò que uneix moltes persones de diferents nacionalitats. S'hi intercanvien experiències i d'aquí surten propostes perquè moltes persones que no tenen clar el seu futur, que no tenen feina, que han vingut aquí, de vegades fins i tot en desesperació, puguin trobar una llum, en molts casos, al final del túnel. En col·laboració amb COPE Lleida, agraïm, com sempre, aquestes facilitats, amb el Jordi Pérez, el control tècnic des de Lleida, comencem parlant d'aquestes tertúlies de Càritas Diocesana de Lleida. A Lleida tenim Rafael Folch, voluntari del Centre Parroquial de Càritas Parroquial d'Alcarràs i un dels impulsors d'aquestes tertúlies. Senyor Rafael Folch, bona tarda, bon vespre ja i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Pues, gràcies per la benvinguda i el que vostè pues, pregunti, jo amb molt de gust hi contestaré.
Vostè és un jove de 82 anys, eh? Moltes felicitats.
Sí, diuen, com es diu en català, mai és vell si el cor és jove. I per tant, encara que el tingui una mica tocat, va aguantant, però vinga.
Doncs ho dic perquè la seva veu és una veu pulcra, magnífica,
vale,
eh? Pues, i com que a la ràdio la veu és el que se sent, ho aclarim per això, perquè d'això es tracta. Moltes felicitats per la seva feina. Vostè és voluntari. Des de quan col·labora amb Càritas?
Fa uns 7 anys.
Set anys,
vaig començar de voluntari una cosa bastant, una mica senzilleta. Quan va començar Càritas d'Alcarràs, perquè no sabia fer res, llavors, a través del mossèn que hi havia, que era company d'estudis de batxillerat del meu fill petit, doncs, bueno, vam començar amb classes d'alfabetització per aquesta gent que ens venia, i mica en mica, doncs, allò, doncs, bueno, doncs, ens hem anat, no embolicant, doncs, anar col·laborant amb altres coses, perquè, evidentment, hi ha feina a fer.
Alcarràs és una localitat del Segrià, ja tocant a l'Aragó, al costat de Soses.
Exactament, a 23 quilòmetres de Fraga, que Fraga ja és de l'Aragó, a la Franja.
A la Franja, però diguéssim que Alcarràs és província de Lleida, comarca del Segrià i diòcesi de Lleida.
Exacte.
I allà s'ha perllongat, per dir-ho així, aquesta iniciativa de les tertúlies de Càritas Diocesana de Lleida. Què són aquestes tertúlies, senyor Folch?
Bueno, miri, això consisteix en que una prèvia selecció per, diguem, els moderadors de Càritas de Lleida, es fa una selecció d'un seguit de voluntaris per un costat, voluntaris de Càritas, i llavors una mica de selecció de gent que ja porta, diguem, immigrants, que ja porten relativament un cert temps aquí. Això es va començar per la capital i jo vaig tindre la sort que em van invitar i vaig participar. Llavors això, doncs, l'any passat es va traslladar, es va intentar fer com en plan pilot, doncs, cap a Càritas d'Alcarràs. Però això consisteix en una cosa molt senzilla, que reuneix vostè un seguit de persones, diguem, d'un col·lectiu o d'un altre, al voltant d'una taula, si pot portar, doncs, un cafè, un suc de fruita, unes pastetes, que sempre ajuden, i llavors es planteja un tema que es considera que sigui interès de tots, i, per exemple, el primer tema que es va tocar aquí a Lleida va ser el tema de la religió. Com s'entén la religió a través nostre i com s'entén la religió a través d'aquests col·lectius, en el qual hi havia representació, doncs, almenys, de potser 5 o 6 nacionalitats diferents. Això s'estableix sense un guió per establert, evidentment, amb un moderador i en plena llibertat per expressar vostè d'aquell tema el que cregui convenient. I si inclús s'intenta punxar una mica, perquè, esclar, són tertúlies que si vostè parteix de la base de que tots som guapos i tots som guapes i tot és bo i tot és bonic, no s'arriba a un punt de, diguem, de crítica, un punt de dir, pues, bueno, jo opino que això, opino com tu, i això pues, no hi estic d'acord. Perquè el que es tracta és de que entre els dos col·lectius, sigui els que venen i els que nosaltres els rebem, doncs en aquests col·lectius hi hagi, doncs, un intent d'entesa per simplement no es tracta d'integrar, sinó perquè la convivència sigui més fàcil. Això és en línia general els temes, doncs vam tractar diversos temes, i tots interessants, perquè van vam tocar des de la religió, el paper de la dona a la societat nostra i a les altres societats, es va tocar les relacions laborals, es toquen també els deures i obligacions d'un dels altres, bueno, suposo que... Ignasi, diu vostè, no?
Sí.
Suposo que m'entén Ignasi per un
perfectament, i tant que sí, i tant que sí. I això va ser una mica com una descoberta, no?, la primera tertúlia que
jo
va
crec
fer.
Que sí. A veure, i Clar, això que ho regula són dos professionals, o tres, d'aquí de Lleida. Inclús jo, com sóc d'aquelles persones... A veure, l'edat et permet una cosa, no? Que si dius alguna bestiesa, et diuen... Bah, mira, aquest vell ja ha sortit així per les branques, no? O sigui, et permeten un seguit. Jo vaig dir que inclús fèiem una vegada al mes. Inclús era tan interessant que a mi m'hagués encantat que això s'hagués pogut fer pues cada 15 dies. Però, clar, ja que tenia en compte que hi ha voluntaris que treballen, hi ha gent, sobretot d'aquesta d'immigració, que també tenen, alguns tenen la sort de treballar, bueno, i això llavors, degut a l'experiència d'aquí, pues es va fer el Carràs. Carràs és una mica més complicat, perquè el tipus d'immigració que tenim al Carràs difereix, és clar, és una immigració ja que absorbeix una part rural, que és una mica diferent a la immigració, crec, de ciutat, però, bueno, clar, és interessant. O sigui, a veure, jo com a voluntari, pues, no sorpreses, però arribes a una conclusió molt senzilla, no?, de que hi ha uns problemes de fons que són comuns a tots nosaltres. Aquest és el... Que llavors, a veure, que llavors la solució, la resposta si és a les solucions siguin distintes, això és un altre concepte.
Sí.
Però en el fons hi ha una... I després que te n'enteres de coses que dius, ostres, això no hi queia, però el sentit comú i la lògica et fa de dir, pues, no les entenc, però les comprenc. No?
Senyor Rafael Folch, com són la posada en escena de les tertúlies? Com,
molt senzilla.
És un espai ampli, és un espai...
No, això, escolti'm, això...
El que surti.
Jo ara no diria que no pots tu que estic, perquè és una mica estret.
En un estudi sempre és més estret, sí.
Però, miri, i és molt fàcil de muntar. Vostè en una taula que hi pugui tenir al voltant, pues, què diré, 4 o 5 persones per un costat i 4 o 5 per un altre, són 10, 5 i 5, més o menys, un parell de moderadors i les cadires corresponents, i que en aquesta taula al mig pugui disposar vostè d'una cafetera, d'un parell de botelles de suc de taronja o suc de pinya i una capsa de galetes i un paquet, clar, de tovallons, no? I ja ho té muntat i ja està. I si vol algun paper, pues un paper per prendre notes i apuntar. I ja està. I lliurement de dir, bueno, pues comencem per aquí, molt bé. Pues mira, jo... Qui és el primer? Primer és el primer que diu, pregunta, i el que vulgui contestar de seguida, que el contesti. I ja es comença. Aproximadament una hora i mitja, i ja està. I tots encantats de la vida.
Això anava a dir. Se n'han fet moltes de sessions, ja, des de l'any passat fins ara?
A veure, aquí a Lleida en vam fer, em sembla, que van ser 6 o 7, una cada mes. I al Carràs n'hem fet 5. Perquè es va començar una mica més tard. Teòricament, clar, vostè ho entendrà, Ignasi, es fa seguint una mica el que... encara que som grans, eh? Una mica el calendari escolar, no? La intenció és fer-ho de setembre-octubre fins a maig-juny, no? Pues, aquesta és la idea, no?
I es convoca especialment uns determinats perfils de persones de diferents nacionalitats, dèiem?
Sí, a veure, aquí a Lleida... Jo recordo, vam tindre Mauritània, Senegal, Colòmbia, Marroc, Argèlia, Uruguai, em sembla que també, aquests. El Carràs, a veure, és més, potser és més homogeni, perquè allà el que tenim al Carràs és molt subsaharià, o sigui, però bueno, allà hi havia el Carràs, hi havia Mali, Camerún, Marroc també, Romania, si hi havia dos, una colombiana, una noia colombiana. Bueno, com a mínim té que comptar 5 o 6 nacionalitats diferents. Sí, els punts de vista, a veure, hi ha en segons quins temes hi ha coincidència i en segons quins altres, clar, segons les circumstàncies de cada nacionalitat són diferents. Per exemple, no sé, una cosa concreta. A les relacions laborals hi havia unes determinades queixes. Aquestes queixes eren comuns, diguem-ne, tant a subsaharians com a marroquins com a colombians. M'explico? Ho entendrà perfectament, no?
I tant.
Ara, si per exemple parlava vostè de religió, Pues clar, aquí tenia vostè que sortia un animista africà, sortia una catòlica colombiana i sortia pues, un musulmà marroquí, no? O sigui, aquí la disparitat, el ventall era més ampli, no? Uh-huh. I no dic amb això que no fos molt més interessant, eh? No, tant una cosa com l'altra, eh?
Tot
o sigui,
seu...
val la pena en tots els sentits, vaja.
I tant que sí. Avui parlem des de la veu de Càritas amb Rafael Folch, voluntari del Centre Parroquial de Càritas Parroquial d'Alcarràs i un dels impulsors de les tertúlies, juntament amb Olga Garrofer com a coordinadora de les Càritas Parroquials i amb altres persones de Càritas Diocesana de Lleida que s'han implicat en aquest projecte. Un projecte que segur que va donant els seus fruits, encara que de vegades no sempre siguin visibles o immediats. Hi ha persones que a partir de les tertúlies hagin vist doncs, un signe d'esperança per a les seves vides? La gent està contenta?
Miri, a veure, Ignasi, jo l'experiència d'aquests 7 anys de tractar primerament a través de les classes, que també són interessants, perquè et dona peu a conèixer doncs, un seguit de xicots que et sorprèn de que tinguin els nassos d'arribar en el nostre país de la manera que arriben. Però, a veure, l'important en el fons, a veure, no és, jo crec que no seran uns fruits immediats. No és allò de dir, no és com una classe que dius aproves o suspens. Això no es tracta d'això.
Aproves i tens feina.
Sí,
o tens
ja està. No. Aquí també tenim, a veure, tampoc el motiu d'aquests contactes no és per desgràcia poder-los dir, pues, noi, mira, demà vine a les 6 del matí que ja comences a treballar per collir fruita, per lo que sigui. No, per desgràcia no és això. Ara, si el que s'estableix, és això que ara els polítics han posat tant de moda, és començar a posar uns ponts, encara que potser ponts, diria que més aviat en aquest començament seria posar unes passarel·les, unes petites passarel·les, encara que siguin de fusta, entre un col·lectiu i un altre, perquè coneixen-nos mútuament. Perquè el que no pot ser és que vostè tingui, per exemple, jo parlo del cas concretament del Carràs, que és el que ja se'm pertoca, de que en un poble que en aquests moments som 9.000 i pico, 9.500, 9.600 habitants, censats, i que dintre d'aquests censats, evidentment, ja hi ha una part de gent immigrant, com pots subsaharians, marroquís i romanesos, i que ara, en aquests moments, degut a la campanya de fruita, doncs al Carràs igual tenim una operació flotant de 300 o 400 persones més. Aquests col·lectius es tenen que conèixer, i ja està, amb tots els seus avantatges i els seus inconvenients, perquè el que es tracta és de que, dintre d'aquest dia a dia, conviure de la millor manera possible. Jo no puc prescindir d'una persona que... I no es tracta de donar... Moltes vegades a mi m'han fet la reflexió, dic, com és que t'hi has ficat amb Càritas? Què doneu? No, escolta, no preguntis el que donem. No preguntis ni el que donem, ni a qui ho donem. Pregunta't per què ho donem, que és molt diferent. Suposo que m'entén vostè per on vaig, no?
Sí, sí, i segur que els oients també, perquè aquest programa és per a moltes persones que ens escolten i ens segueixen la veu de Càritas, i sens dubte que tot allò que puguin descobrir les persones que participen en qualsevol iniciativa de Càritas, però ara particularment en aquestes tertúlies que es fan a la diòcesi de Lleida, és sempre benvingut. Qualsevol signe d'esperança, qualsevol llum. D'inici, suposo que hi ha persones en diferents estats, anímics, personals, socials i laborals,
pues
i familiars.
Sí. Oh, i tant. A veure, miri, jo no vull fer-me ara l'espavilat, però recordo que fa temps vaig llegir, em sembla que no recordo un nom, un filòsof alemany, que quan a les primeres onades d'immigració a Alemanya va fer un comentari, que bueno, jo el recordaré sempre, que va dir, hem demanat mà d'obra i resulta que ens han vingut persones.
Aquesta és la clau de tot, eh?
Sí. El més que ruïnis amb això, ho veuràs més clar. Que, evidentment, hi ha coses que no t'agraden, evidentment. Que hi ha persones que donen la sensació de que se n'aprofiten, també. A vegades penses, bueno, jo en la seva situació vol dir que no faria el mateix, fer una mica l'espavilat, a veure què cau, no? Dic jo, no sé.
Sí.
És molt personal, eh?
I tant. Mà d'obra, població, habitants, però són persones. De vegades també posem normes i lleis a les migracions, però resulta que els que venen són persones. Sempre arribem al mateix punt, no? Que hi ha un ordenament legal, hi ha un sistema econòmic, social i laboral, però hi ha persones, i aquesta és la gran missió de Càritas, oi?
Sí, que... Exactament. Escolti'm, No, per desgràcia, des del, jo parlo ara de, també des del punt de vista de, del Carràs, o sigui, de la parròquia d'Alcarràs, no? No els hi podem, clar, el primer que demanen, i sobretot ara, ja sap vostè, si ha passat per Alcarràs, que és ara el fort de la fruita dolça,
sí.
És clar, diu, necessitamos trabajos, tu treball no te'n podem donar, ni el podem, ni és la nostra feina. Ara, donar-te una mica d'ajut amb el que sigui, encara que sigui amb un somriure, no? Que aquella persona sàpiga, doncs, bueno, aquí ara estic en un poble, estic en un col·lectiu, que almenys m'escolten. I això crec que ja és molt. Que almenys m'escolten, ja és molt. No allò de dir... Se'n recorda vostès en aquells tiempos heroicos de quan aquells funcionaris, amb tots els respectes, pam, et baixaven la guixeta d'on t'anaves i deia, vuelva usted mañana. Se'n recorda d'això?
Sí, sí, tant. Bueno, aquests pues... funcionaris, diguéssim, clientelars.
Bueno, no? Quan... pues es tracta de que nosaltres no ho fem, això. No, això de vuelva usted mañana, no. Procurem, com a mínim, donar una resposta i si aquesta resposta, a més, va acompanyada amb un somriure, pues molt millor.
Rafael Folch ens està explicant avui el que són les tertúlies que organitza Càritas Diocesana de Lleida des de fa ja un any, i ara que s'ha acabat el curs escolar, suposo que es farà una pausa, una petita pausa,
ara,
no?,
sí,
pel que deia vostè.
A l'estiu sí, però a l'octubre, si Déu vol, a tornar-hi.
Es tornen a organitzar les tertúlies, i suposo que s'organitzaran oferint-les a persones diferents, grups, pel que ha dit, no gaire nombrosos, no?, de 7 o 8 persones en total.
Sí, màxim 10. Posi 4 o 5 voluntaris i, diguem, l'equip contrari, per dir alguna
cosa, sí,
i perdoni el terme
polític. Les dues parts ja, no?
L'altre sí. També 4 o 5, ja n'hi ha prou. 10 persones, que és el que pots dominar bé la conversa del tema que sigui, no?
I
ja l'he dit, i surten conclusions molt interessants. I coses que, com a voluntari, et fan obrir els ulls i dius, ostres, però si això... no sé qui ho deia. Això és el xocolata del lloro, no?
Una última qüestió, a banda de que vulgui comentar alguna cosa més el senyor Rafael Folch. Li vull preguntar per l'estiu a la diòcesi de Lleida, que sempre està molt marcat per aquesta imprevisibilitat de persones que arriben buscant feina de temporers, feina de fruit. Bé, depenent de cada camp o de cada fruita, hi ha unes necessitats concretes, no?, de mà d'obra i de persones que busquen feina. Com es presenta aquest any l'estiu al territori de la diòcesi de Lleida?
A veure... clar, des del punt de vista de jubilat i a part que pensis que... Jo sóc fill de Barcelona.
Sí, casat amb ja li notem que l'accent, que la parla no és de Ponent, eh? Bueno, però cap problema.
Vale, no. La meva dona, sí, la meva dona és el Carrasina. I fa molts anys que vinc al Carràs i em vés encantat de la vida d'estar al Carràs.
Això vostè és, com es diu, del poble de la dona, eh?
Exactament. No, i que hi ha fills i nets i netes a Barcelona, però Barcelona a mi ha arribat un moment que m'atabala i em perdo. Em poso a la plaça de Catalunya i no sé per on sortir. Sempre vaig a parar al mateix puesto.
S'ha fet el Carrasí 100%, eh?
Pues sí, és que és diferent. La vida de poble és diferent. Pensi que el Carràs, quan jo el vaig conèixer, eren 3.000 habitants i ara som, doncs, 3 vegades més, però bueno.
Cap problema.
La fruita, jo diria que aquest any potser també hi ha hagut una mica... A veure, entre la crisi general nostra i que potser la fruita ha rebut una mica... Jo diria que hi ha menys, o sigui, menys població d'aquesta temporera flotant que anys enrere. Hi ha hagut anys que ha sigut... Ara, evidentment, mentre a Lleida, el Carràs i tot aquest voltant, Serós, Soja, Aitona, el Farràs, mentre hi hagi fruites, ells sap de què parteixen? Ells parteixen sempre d'una cosa, de que hi ha una possibilitat. I mentre hi hagi una possibilitat de trobar feina, aquesta possibilitat l'apuraran. A mi, un dia que el vaig acompanyar un concretament a buscar menjar aquí a la Creu Roja de Lleida, em va dir, dice Rafael, dices que ustedes ahora, tanto catalanes como españoles como europeos, lo están pasando mal por la crisis. Dice, claro, y les cuesta a ustedes vivir cada día. Dice, pero tiene que pensar que nosotros, era un subsaharía que no, ¿ya?
Sí.
Tiene que pensar nosotros, desde que nacemos, luchamos para sobrevivir. Tenemos que tener presente eso.
Sí, sí, que no és que busquin... No. Anem a buscar noves feines, nous horitzons. Lluitem per sobreviure.
Exactament. Que es poden fer les coses molt millor i que se'n poden fer moltes, moltíssim. Jo el que desitjaria, no fa massa ara quan veníem pel carrer cap aquí, en parlàvem amb l'Olga, pues molta, tindria que haver-hi molta més participació ciutadana. Al fin i al cap, col·laborar a millorar l'estatus d'aquesta gent és millorar el col·lectiu de la societat que en aquest cas formem tot el poble d'Alcarràs, no? I o sigui, es tracta de treballar, a part del detall d'ells, es tracta de treballar per la dignitat del poble, res més que això.
Senyor Rafael Folch, voluntari del Centre Parroquial de Càritas d'Alcarràs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Veu de Càritas, presentant-nos aquestes tertúlies que tan bé estan fent, ja ho sabem, i segur que podran seguir fent molt de bé a persones.
Això esperem. Bueno, i moltes gràcies per la seva atenció, d'haver-me convidat.
Encantats.
I, no ho sé, qualsevol cosa que sigui...
Estem en contacte. I sabem que vostès, com vostè deia molt bé, no posen una finestreta amb un horari, sinó que estan permanentment pendents de necessitats que hi pugui haver, no?, a través de Càritas.
D'acord.
Gràcies i també salutacions a Olga Garrofer, que ens ha facilitat el contacte i la possibilitat de presentar aquestes tertúlies de Càritas Diocesana de Lleida.
Pues estupendo.
Adéu-siau, senyor Rafael Folch, una abraçada i bon vespre.
Igualment, una abraçada a vostès. Adéu, bon dia.
La Veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La Veu dels Testimonis.
Avui el testimoni ens arriba de Càritas Diocesana de Vic. Connectem amb aquesta diòcesi, allà tenim Marc Riera, periodista, que conversarà uns minuts amb el director de Càritas Arxiprestal de Manresa, Jaume Espinal, que parlarà sobre el projecte de masoveria urbana. Bon vespre, Marc, endavant.
Càritas Arxiprestal de Manresa ha acabat fa 4 mesos el seu primer projecte de masoveria urbana. 4 famílies han col·laborat a reformar els pisos que encara viuen al Centre Històric de Manresa i, com a compensació per haver fet aquesta feina, no en pagaran lloguer durant els primers 3 anys. El projecte busca donar resposta a les necessitats d'habitatge per part dels sectors desafavorits de la societat i, alhora, fer front a la problemàtica dels pisos buits, en molts casos situats en centres històrics i en males condicions. El pla preveu que Càritas actuï com a mitjancer entre la propietat i els llogaters. Els veïns han col·laborat en les tasques de reforma i els propietaris hi han aportat alguns dels materials necessaris. Parlem d'aquest projecte amb Jaume Espinal, director de Càritas Arxiprestal de Manresa. Jaume Espinal, bon vespre.
Bon vespre.
Si li sembla, posem-nos primer en context. Moltes persones saben que a l'hora d'accedir a un habitatge tenim el règim de la propietat i el règim de lloguer. Sí. Però hi ha molts altres règims, com el de la masoveria urbana.
Sí.
Ens pot fer 5 cèntims una mica de què, en què consisteix?
Sí, no, el règim de la masoveria urbana està també contemplat a la llei de l'habitatge, i és un règim de lloguer, i s'adapta exactament a la LAU, la llei d'arrendaments urbans. L'única cosa que, de la mateixa manera que habitualment coneixem a pagès, que el masover és aquella persona que cuida la terra i el propietari li deixa viure a canvi de que li cuidi la terra, és com una contraprestació respecte al règim de sòl no urbanitzable o de pagès, diguem-ne. A ciutat, la llei de l'habitatge el que preveu és que hi hagi un règim de masoveria en el qual també els propietaris cedeixin en unes determinades condicions uns habitatges que els llogaters, que en aquest cas masovers també, doncs els hi facin com un manteniment d'aquell habitatge. I és un règim perfectament regulat en el qual el llogater, en aquest cas masover, doncs té unes contraprestacions respecte a un lloguer normal que bàsicament vetllen la vigilància també d'aquest habitatge que el propietari ha cedit. Aquest és el règim que hi ha habitualment.
Creu que hi ha algun interès especial perquè aquests altres règims, com parlàvem ara del cas de la masoveria urbana, siguin tan desconeguts per la població?
Home, esclar, normalment un règim habitual, que és el de lloguer, que és l'alternativa gran a la propietat, doncs és un règim que, diguem-ne, el propietari queda compensat pel fet de cedir l'habitatge amb uns diners mensuals. En la masoveria no va ben bé així. En la masoveria hi ha uns diners mensuals molt menors, en aquest cas a Manresa vam limitar a un, diguem-ne, un lloguer social que establíem amb 2 euros al metro quadrat, per tant, un pis de 50 metres acabaria sent un lloguer de 100 euros, però perquè, a canvi, hi ha hagut una altra contraprestació. En aquest cas, el masover s'ha compromès a arreglar l'habitatge. L'habitatge, quan ens el va cedir el propietari, no tenia condicions d'habitabilitat, i el masover el que ha fet és, a canvi de no cobrar res de la seva mà d'obra que hi ha posat, doncs és arreglar l'habitatge. Aquesta mà d'obra que hi ha posat, diguem-ne, es compensa amb una carència en el lloguer de l'habitatge, que potser en un cas normal hauria sigut de 250 o 300 euros, i en canvi en aquest cas d'ara és de només 100 euros. Aquesta és la contraprestació que el rep el propietari del masover.
Mm-hmm. Per tant, entendríem que en aquest cas, en el projecte que després parlarem de Càritas, sí, de Manresa, sí, hi accedeixen situacions de famílies en situació que poden tenir una certa vulnerabilitat. Tot i això, seria una fórmula que també podria servir en altres situacions.
Efectivament, efectivament. Diguem-ne, quan totes les coses van bé i els habitatges es venien, doncs la gent preferia aquí en aquest país nostre, doncs, comprar. El règim de propietat està molt arrelat a la terra i a la cultura. A països nòrdics és molt habitual el tema de l'arrendament, eh? Però hi ha moltes altres fórmules intermèdies, eh? Una d'aquestes és aquest de la masoveria. I aquesta masoveria, que s'aplica en aquests casos d'habitatges que faltin condicions d'habitabilitat per poder-los ocupar, doncs aquesta masoveria, diguem-ne, es podria extendre en casos de persones que no tinguessin cap tipus de vulnerabilitat. Nosaltres ho apliquem a persones que estan en situació vulnerable, perquè a part d'arreglar l'habitatge, llavors forcem que les condicions de lloguer no siguin les del mercat convencional, sinó que siguin les d'un lloguer social. Però es podria establir per uns règims convencionals un sistema de masoveria, un sistema d'arrendaments en els quals les contraprestacions, doncs, no fossin només en diners, sinó que fossin això, a canvi de mà d'obra per poder arreglar l'habitatge, malgrat després el lloguer no fos bonificat.
Centrem-nos ara en el projecte que han desenvolupat, en aquest cas ja en una realitat que han desenvolupat des de Càritas. Des de fa uns mesos, 4 famílies de la capital del Bages han estrenat llart. Sí. Gràcies al primer projecte de masoveria urbana que ha fet Càritas Manresa. Si li sembla, anem a l'arrel. Per què van decidir impulsar aquest projecte i quines dificultats s'han trobat a l'hora de tirar-lo endavant?
Mireu, nosaltres partíem d'un fet, d'una frase que està extesa en el camp nostre. És a dir, a Manresa hi ha cases sense gent i, a més, hi ha molta gent sense casa. És a dir, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que té més habitatges buits, molts dels quals estan en condicions ruïnoses, però forces estan en condicions pròpies de ser rehabilitats. Per tant, tenim un parc d'habitatges, la majoria, el cas que tinc de Manresa, que estan en situació de poder-se arreglar. Però fa falta una empenta, eh? Empenta que es resoldria si hi hagués una situació econòmica favorable, però en aquest cas, com que no hi és, doncs es queden estancats sense utilitzar i pisos buits. Per altra banda, hi ha gent que, tal com heu comentat, gent vulnerable, que no pot accedir a un règim de lloguer habitual, o que ja estava en un règim de lloguer i ha tingut d'abandonar-lo per desnonament, o que tenia un règim de propietat amb una hipoteca que també l'han tingut de convertir, etc. Per tant, ens trobem també amb gent que no tenen habitatge, o que no poden viure en condicions d'habitabilitat normal, o que viuen rellogats, o etc, etc. Situacions precàries. En aquesta gent, que són els que bàsicament són acompanyats per Càritas, els hi, a part d'altres possibilitats que potser podem parlar una mica més endavant, els hi oferíem l'oportunitat de, si ells es veien en cor d'aportar una mà d'obra mínimament especialitzada, que nosaltres, a més, ens cuidàvem de formar i d'acompanyar, doncs que aquesta mà d'obra pogués servir per arreglar aquells habitatges que estaven buits. Habitatges que, amb unes condicions mínimes de coneixements, d'això, quasi diria de paonatge, es podien tornar a posar en funcionament. I això sí, sempre reclamàvem que la gent que hi anés fos gent que tingués una certa capacitat d'apoderar-se amb allò que s'estava fent, diguem-ne. No és només d'anar a fer una pintada i prou. Es tractava de gent que es pogués comprometre i que pogués valorar que el projecte pretenia, amb un grup de més companys seus, arreglar un edifici que fins ara havia estat abandonat, que amb la seva feina es posaria en servei, que ells el podrien disfrutar, que estarien al mig de la ciutat, etc, etc. Llavors és crear com una espècie de mentalitat positiva davant d'aquesta situació. D'una banda, els propietaris veien que aquell habitatge que ja estava com cronificada la situació d'abandonament es podia reconvertir, i els usuaris, els masovers, podien veure que amb la seva mà d'obra allò es podia posar en marxa. I aleshores, doncs, posem en marxa totes aquestes iniciatives, totes aquestes empaties, les posem en confluència, ens alineem els astres i tirem endavant el projecte de la masoveria.
Fem una mica de retrat, si li sembla, de quin perfil de famílies es poden, en aquest cas, en el cas concret de Manresa, s'han pogut acollir en aquesta iniciativa. Un perfil general.
Sí, en aquest cas hem buscat famílies, no unitats individuals, sinó famílies que estiguessin, que tinguessin, per tant, que tinguessin criatures, famílies que estaven vivint, que mal vivien, per les circumstàncies que fos, estaven mal vivint, que els veiem en capacitat de buscar feina, és a dir, que no són dels més vulnerables del tots, són aquelles persones o aquelles famílies que tenen capacitats, que es veuen, que es veuen capaces de, que si els hi poses, si les acompanyes, tenen possibilitat d'animar-se, diguem-ne, gent que amb poc acompanyament, diguem-ne, se'ls multiplica la seva capacitat de regeneració. He explicat que eren famílies amb criatures que no patissin extremada pobresa i, per tant, que poguessin estar escolaritzats, que ja podien estar rebent inclús d'altres ajudes des de Càritas o des de l'Ajuntament, i que a la llarga, per un temps curt i acotat, els hi poguéssim oferir aquesta possibilitat i ells fossin capaços de rebre-la i d'entendre-la. És a dir, famílies que ja haurien viscut segurament en una situació similar, famílies que podien estarien estabilitzades de totes les altres necessitats bàsiques, menjar, roba, salut, educació, tot això ho tindrien estabilitzat i que, per tant, que només els aniria coix el tema de l'habitatge. I, per tant, que són famílies que, malgrat portar en la motxilla gran càrrega de patiment, probablement, si els solucionàvem el de l'habitatge, la resta de coses se'ls podrien anar alleugerint. I amb aquest perfil vam seleccionar, doncs, quatre famílies, que són les que finalment hem anat a viure aquí a la masoveria.
Quin cost ha tingut aquest projecte per Càritas?
Mireu, per Càritas, el projecte global ha costat 64.000 euros, la rehabilitació de quatre habitatges, 64.000. D'aquests 64.000, ja era la condició, els materials, totes les legalitzacions, totes les obres que s'han de fer que no siguin menors, és a dir, aquelles coses que allà on hi ha d'anar un paleta i una bastida i s'ha arreglat una talada, això se n'encarrega la propietat. La part de mà d'obra, diríem peonatge per fer això, ha estat de 11.000 euros. Aquests 11.000 euros no els ha pagat ningú i és la que ja han aportat els masovers. I Càritas hi ha posat la direcció tècnica, un arquitecte i un cap d'obra, que ens han costat aproximadament 4.000 euros. Per tant, d'una inversió general de 64, 11 de mà d'obra que no s'han pagat i 4.000, que és l'aportació que ha tingut de fer Càritas amb els tècnics que són els que han acompanyat el projecte aquest.
Ara ja fa uns mesos que aquestes famílies viuen en aquests nous habitatges. Sí. Quina valoració en fan i quines problemàtiques han sorgit un cop el projecte sobre el paper, diríem, s'aguantava a l'hora de la realitat?
Mira, el projecte el vam començar al gener del 2015, vam dissenyar-lo, vam posar-nos a fer obres el juliol del 2015, els vam acabar el febrer del 2016. Per tant, des del febrer fins ara, doncs ja han passat 4 mesos. Cap problema. Ni ens n'hem entrat. No ens n'hem entrat. És a dir, aquesta gent, un cop s'ha acabat, se'ls van entregar les claus, s'han posat a viure allà i entren en un règim de lloguer. Gestiona el lloguer una agència immobiliària, que és en aquest cas de la Cambra de la Propietat de Manresa, i cap problema, cap dificultat que des de Càritas ens n'haguem assabentat. Des de Càritas fem el seguiment d'una d'aquestes famílies i no ens ha portat cap dificultat. Estan pagant un lloguer mínim en aquest moment, que són les despeses comunitàries, aigua, llum, no sé què, ni tan sols IBI, i per tant, doncs, de moment deuen estar pagant, no ens n'hem enterat de res. O sigui, cap problema, cap conflicte.
Molt bé. Aquest projecte de masoveria urbana ha estat possible gràcies a un acord amb els propietaris. Li volia preguntar si costa trobar propietaris i si alguns propietaris, després de veure aquesta iniciativa, s'han interessat per la masoveria urbana.
Evidentment, això s'ha de fer amb la complicitat dels propietaris. Ells són els que cedeixen la casa, ells, ja us ho he explicat, són els que paguen bona part de els costos de condicionament, diguem, paguen el material, no paguen la mà d'obra, però paguen els materials, i en aquests casos valen més els materials que la mà d'obra. A vegades no, però en aquest cas va ser així. El propietari hi va estar d'acord, el propietari deia que al cap de 3 anys tindria aquella casa condicionada i amb uns veïns a dintre que li començarien a pagar un lloguer. Per tant, en aquest cas, els propietaris, que van ser còmplices de l'operació aquesta, s'hi van sentir bé. Però vam fer aquesta explicació a la Cambra de la Propietat com una entitat de Manresa que acull de l'ordre de gairebé 900 habitatges, per tant, bona colla de propietats, va ser molt ben rebut, tant és així que vam tenir pluja de suggeriments. Però nosaltres anàvem molt a poc, no ens podem il·lusionar més del compte, i hem de tocar de peus a terra i volíem fer actuacions acotades i que poguéssim començar-les i acabar-les en un termini, valorar-les i, en funció de l'avaluació, si cas, tornar-ne a començar una altra, però no fer una embolada que no ens la poguéssim ni atrapar. Per tant, ja preteníem fer actuacions, si podíem, en un sol habitatge, en un sol edifici, perdó. En aquest cas, vam rehabilitar 4 habitatges en un sol edifici. Probablement en alguna altra, en alguna futura fase en farem en d'altres actuacions, però el fet de fer en un sol edifici ens permetia començar i acabar amb un termini acotat. Les coses van anar bé i, és veritat, a partir del mes de febrer hem tingut pluja d'oferiments. Evidentment, hi ha molta gent sense casa i, per tant, doncs, ara estem a punt de començar ja una segona fase de masoveria, que en aquest cas farem 6 habitatges.
Mm-hmm. Si li sembla, parlem una mica de l'esperit. De quina manera iniciatives com la masoveria urbana encaixen amb l'esperit de Càritas?
Home, l'esperit de Càritas ja el sabeu. És acompanyar les persones més vulnerables de manera que puguin satisfer mínimament les seves capacitats i puguin desenvolupar-se amb la màxima dignitat possible. Es cau perfectament com a un àmbit que s'associa a l'acollida, pel qual les persones poden desenvolupar-se i poden ser perfectament dignes i lliures quan, entre d'altres, tenen un habitatge. En el règim que sigui, però tenen un habitatge. Lògicament, la llei obliga això a fer-ho a les administracions. Són les administracions les que han d'assolir aquestes necessitats bàsiques. Però, en aquest cas, doncs, les administracions fan el que poden, segurament, i malgrat també podríem ara obrir un debat sobre la crítica allò no assolit per aquestes necessitats bàsiques, però, en tot cas, nosaltres hem preferit posar-nos arremangats i de les administracions exigir-nos allò que hem pogut. No ho hem fet sols, ho hem fet acompanyats de l'Ajuntament de Manresa, que ens hi ha donat una bona ajuda econòmica, també, i, per tant, entenem que hauríem d'anar a cobrir aquestes necessitats bàsiques. Segurament que si ho hagués fet l'administració, nosaltres no ens dedicaríem a fer aquesta feina, que és més aviat feina de constructors, per entendre'ns, però sempre ho fem al costat de la gent, acompanyant-los amb la manera, o explicant per què fem tot això, i explicant-nos també que no només cadascú s'arregla el seu pis, sinó que tothom forma part d'una espècie de treball cooperatiu, perquè uns ajuden els altres i els altres ajuden uns, i uns saben fer de fusters, però els altres saben fer de pintors, i qui sap fer de fuster no sap fer de pintor, i qui fa de pintor no neteja, en canvi els netegen, i per tant entre tots acaben creant-se una espècie de col·lectiu de treball comunitari, que l'objectiu seria que a la llarga també alguns d'ells doncs es poguessin com especialitzar en aquest tipus de feines, i si després d'haver-ne fet 2 o 3 fases de masoveria, doncs podem trobar algú que diguem-ne s'ha especialitzat en habilitats de rehabilitació, doncs a lo millor el podrem arribar a incloure dins una empresa d'inserció o una cosa d'aquestes. És a dir, que va una mica més enllà. L'esperit fundacional de Càritas, justament el que preveu és això, és que la gent es puguin autoempoderar d'aquesta capacitat que tenim sempre i quan doncs, les circumstàncies ens hi acompanyin. I en aquest cas doncs, ha sigut així. Hem posat circumstàncies, hem posat fets, hem posat institucions i hem posat plataformes d'ajuda al voltant de les persones, de manera que amb una petita ajuda elles s'han arreglat l'habitatge i ara ja hi viuen, i per tant se'l consideren molt més seu, perquè a més, esclar, se l'han tingut d'arreglar, van entrar en unes condicions que feien plorar, i ara doncs viuen en unes condicions fantàstiques.
Finalment, d'una forma molt breu, sí. Quins projectes ara mateix tenen entre mans en el camp de l'habitatge des de Càritas Manresa?
Clar, i nosaltres hem explicat que aquest tema de la masoveria acaba sent acollit des de la Lau, i per tant, doncs, aquesta gent han de pagar mínimament alguna cosa, han de pagar les despeses comunitàries, i quan s'acabi el temps de carència pel valor equivalent al valor de la mà d'obra que hi han esmerçat, doncs aquests pisos acabaran sent pisos de lloguer. No seran pisos de lloguer a valor de mercat, seran pisos de lloguer a valor social. 50 metres quadrats, 100 euros. Però aquesta gent estan també especialment escollits perquè al cap d'aquests 2 o 3 anys de carència podran pagar 100 euros. És a dir, gent que tenen una mínima renda, gent que poden treballar, etc. Però hi ha gent encara pitjor. Hi ha gent que no pot treballar, hi ha gent que no té cap mena de renda, hi ha gent que viu encara en situació més vulnerable. En aquest altre cas, Càritas Manresa té una colla d'habitatges cedits directament, o per particulars o per comunitats religioses, que els gestionem a cost zero. A cost zero vol dir que realment no en cobrem res, tot i que fem l'esforç de demanar a la gent que aportin tot allò que els pugui sobrar, però com que no els sobra res, perquè tampoc no tenen ni menjar, ni tenen segurament com vestir-se, ni tenen diners per pagar-se les escomeses, doncs són pisos, realment uns pisos de suport a la gent que està en situació molt, molt, molt vulnerable. I en aquest cas, doncs, actualment tenim 6 pisos i 4 apartaments que els estem doncs, subvencionant nosaltres per poder tenir tota una colla de famílies amb unes condicions mínimament dignes, perquè així, amb una formació complementària, a lo millor d'aquí un temps doncs, podran tenir una petita feina i ja podran anar a llogar algun pis.
Jaume Espinal, director de Càritas Arxipestal de Manresa, moltes gràcies i felicitats per la iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat.
I moltes gràcies, Marc Riera, per aquesta entrevista i aquest testimoni des de Càritas Diocesana de Vic.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Lleida i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Demà al matí es reunirà la comissió de seguiment de Càritas Catalunya al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, a la seu de la Tarraconense. També demà dimarts a 8:15 del vespre, trobada final de curs de Càritas Arxiprestal de Terrassa a la parròquia de Matadepera. La trobada s'iniciarà amb una eucaristia i al final es compartirà un petit piscolabis. Divendres a 8:00 PM a la Catedral de Tarragona, concert solidari a benefici de Càritas Diocesana, en què l'orquestra Oxford Millennium, dirigida per David O'Neill, interpretarà obres de Tchaikovsky i Beethoven. L'entrada al concert és lliure amb aportació voluntària. Divendres 8:00 PM a la Catedral de Tarragona. I dissabte, al Centre Cultural i de Congressos Laura Dià de Sant Julià de Lòria, Andorra, la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell viurà una nova sessió amb el títol Vers una ecologia integral i social, nou paradigma del Papa Francesc, amb Lluc Turcal, procurador general de l'Ordre del Cister, Josep Maria Mallarac, membre de la Comissió d'Àrees Protegides i Política Ambiental, i Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i professor de la Universitat Ramon Llull.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Acabem explicant-vos breument que aquest divendres i dissabte s'ha celebrat a la localitat madrilenya de l'Escorial una nova Assemblea General de Càritas Espanyola, cita a la qual han assistit més de 150 directors i delegats episcopals de les 70 Càritas diocesanes d'arreu d'Espanya. En el cas de Catalunya, 5 diòcesis han estat representades, pel que fa a les seves Càritas diocesanes, amb la presència també de la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonés. En la declaració final, Càritas Espanyola proposa que la caritat ens aproximi als nostres germans i germanes migrants, que se sàpiga escoltar el clam de la terra i el dels pobres i que es denunciï amb espiritualitat profunda la vulnerabilitat d'unes societats que descarten. Els més pobres són algunes de les propostes que fa Càritas Espanyola, que valora també l'empenta i l'activitat de les comunitats cristianes pel que fa al compromís amb la caritat. Amb això acabem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, l'equip del programa. Fins dilluns vinent a les 8 del vespre a Ràdio Estel.